el 2023 a Ràdio Capital. Cultura.
La cultura és una de les bases de la riquesa del Baix Empordà. Música, museus, teatre, dansa o literatura són algunes de les disciplines que apassionen els ciutadans de la nostra comarca. I el 2023 no ha estat un any que ens hagi deixat indiferents en àmbit cultural al Baix Empordà. Els festivals han inundat la comarca durant els mesos d'estiu, on gent d'arreu ha vingut a presenciar els diferents espectacles, ja siguin de música, dansa, teatre, entre molts altres. Hem recorregut festivals com els de la Porta Ferrada, l'Ítaca o el Cap Roig, gaudint de grans artistes vinguts d'arreu. Un altre eix cultural important en l'actualitat d'aquest 2023 ha estat la gran oferta de museus que es poden trobar en diferents punts de la comarca. Recordarem el tancament del Museu de la Joguina a Sant Feliu de Guíxols, els diversos descobriments del Mag d'Ullestret o el programa especial que vam fer al mateix Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols. I la literatura també ha estat un pilar de la cultura enguany al Baix Empordà. El segon aniversari de Calonge Poble de Llibres demostra la bona salut d'aquesta iniciativa i la voluntat solidària enguany col·laborant amb la Marató. A més, la Fundació Pla ha complert els 50 anys des del seu naixement, honorant una figura com la de Josep Pla. Per això, en aquest programa especial farem un balanç d'aquest any 2023 i parlarem de festivals, museus i literatura, però sobretot de cultura.
I ens vam passar el concert plorant. Olivia, quin moment tan bonic i estrany, Olivia, pensava que es casava...
La música inunda la comarca durant els mesos primaverals i estivals. El Baix Empordà va encetar el cicle dels festivals amb els concerts de l'Ítaca en diversos municipis del Baix Empordà, com Gualta, Corçà, La Pera o Calella de Palafrugell. Aquest és un dels factors diferencials d'aquest festival que, com explicava el seu director, Fran Arnau, volia retornar als orígens...
El tema dels camps de futbol aquests grans, aquests espais tan grans que s'havien agafat per Covid i que després van voler aprofitar, doncs això sí que els hem deixat enrere i tornem a les places dels pobles i a les esglésies i a tot arreu on ens podem tocar una mica i estar allà plegats.
El festival també va gaudir d'una molt bona edició per l'Ítaca a Sant Joan a la platja de l'Estartit, amb més de 8.000 persones gaudint de la música de Betusa Morla, la Moda o el Triquell, entre altres caps de cartell. El festival, a més, va celebrar els 10 anys de festival amb la presentació del documental El camí d'Ítaca, 10 anys de reivindicació, pomes, ous i cultura, on es repassa la seva història, reflexionava sobre el paper de la cultura com a vehicle de canvi social i analitzava el moment de la indústria musical al país. Un dels altres festivals estrella a la comarca i que fa olor a estiu és el Festival de Cap Roig, que entre mar i les roques escarpades d'aquest indret de Palafrugell va portar un cartell replet de noms internacionals com Simply Red, Mica o Nora Jones. Però les veus nacionals com David Bisbal, Pal Volvoran o Manuel Carrasco també van saber robar el cor del públic. I la programació tampoc va oblidar-se de grans artistes com Stay Homes, Els Amics de les Arts o Joan Dausà. Un altre dels festivals que va tenir un estiu mogut va ser el Festival del White Summer, que aquest any, en comptes de fer-se a pals, va viatjar fins a Palamós amb la ferma voluntat de mantenir l'essència. Un canvi d'ubicació que no va evitar que 35.000 persones passessin pel festival. Hi van ser artistes com Su, Cariño o Figa Flowers o la Dilla Russa els que van fer ballar el públic. I amb les entrades exaurides començava la segona edició de l'Empordà Music Festival, amb una presentació dalt d'un globus aerostàtic. De Tallets, Lil Dami, Buo, Su, Doctor Prats, L'Alba, DJ Reina i Carles Pérez van fer ballar a la capital del Baix Empordà amb música catalana, una aposta que volia destacar un dels membres de l'organització, Pau Ferrer.
Llavors sí que voldríem remarcar nosaltres que, bueno, que és un cartell 100% català, de la terra. Vull dir que això crec que és bastant important. Aquest any hem apostat molt de que siguin grups d'aquí. Llavors també dels 6 artistes de grup d'actuació en directe, hi han 4 que treuen disc. Jo crec que això és una cosa que hem de remarcar. Llavors en Dami i en Guillem de Buós ens explicaran una mica el seu disc. Però és important que hi haurà l'Alba, Tietz, Buos i l'Ildami,
que el tenim aquí,
que treuen disc, val? Llavors ells ara mateix estan en un molt bon moment de forma, vull dir, això ara tots estan a la cresta i això crec que és important. Sembla que a vegades muntar un festival és senzill, però sempre hem de buscar, ostres, pues que estiguin potents, i tots estan superpotents i estem molt contents per això.
Només cal mirar les llistes de Spotify. Tots emplenen els primers llocs.
I estan fins i tot virals a nivell espanyol, vull dir que és important. Llavors també aquest any, respecte a l'any passat, hem millorat una qüestió, que és el tema de tenir representació femenina sobre els escenaris. Crec que l'any passat vam pagar una mica, potser no vam posar prou força aquí, i aquest any sí que ho hem tingut molt en compte.
El Festival de la Portaferrada va tancar aquest 2023 amb més de 60.000 assistents i 73 espectacles repartits en diversos espais del municipi. Artistes internacionals van passar pels diversos escenaris del festival, com Ludovico Einaudi, Ben Harper o Geto Tour. També hi va haver representació catalana al festival amb La Muixca i 31 Fam. Detallets i els Amics de les Arts també hi havien de ser, però el temps no va acompanyar el concert que havia de clausurar la cita a Sant Feliu de Guíxols. A més, el Festival de la Portaferrada va acollir el Festival Idíl·lic, que en un principi s'havia de celebrar a Platja d'Aro. En una entrevista a Ràdio Capital, l'alcalde de Platja d'Aro, Maurici Jiménez, explicava que van ser diversos condicionants els que van fer que el festival es traslladés a Sant Feliu de Guíxols.
És a dir, jo crec que hi ha hagut dos condicionants que no han tingut la capacitat, ni nosaltres ni promotors, de poder resoldre. Un, jo penso que està vinculat amb les dates. Originàriament, quan parlàvem del festival, nosaltres havíem intentat plantejar un festival en un mar de mes de juny, on estem parlant de les altres consideracions de la situació en la que es troba el poble, i és veritat que quan s'apropa la configuració del festival ens anem a finals de juliol, entre altres coses perquè si s'han de treure a la venda les entrades i s'ha de comercialitzar, no hi havia marge temporal. Això ha provocat que ens situéssim en un moment molt complicat. Llavors jo crec que si sobre la taula ens posem a treballar amb unes altres dates i amb una situació que garanteixi, diguéssim, que es poden donar per resoltes aquestes qüestions, diguéssim, més de trànsit, mobilitat i seguretat, jo entenc que hem de poder parlar. A dia d'avui no hem reprès cap mena de conversa amb els promotors, en aquest cas. Sí que és veritat que jo vaig agrair personalment, doncs, a l'alcalde Motes de Sant Feliu de Guíxols, que hagués tingut l'agilitat de poder donar resposta per resoldre aquesta situació, i òbviament dels promotors de poder buscar aquestes alternatives. Nosaltres vam intentar ajudar al màxim possible, doncs, ajudant a que existissin la possibilitat de programar aquests autobusos des de Platja d'Aro fins a Sant Feliu per ajudar aquella gent que havia comprat entrades i que molt possiblement estiguessin citats a Platja d'Aro, doncs, a adreçar-se fins a Sant Feliu de Guíxols. I a partir d'aquí jo penso que el que toca és passar l'estiu. És veritat que els promotors tenen altres festivals més enllà dels que han programat aquests dies o aquestes setmanes a Sant Feliu de Guíxols, i veurem com avança aquesta qüestió.
Però aquests no van ser els únics festivals que ens van fer gaudir de la música i la dansa al llarg del 2023. El Festival de Begur va aportar els concerts més íntims amb Ginestà, Opol Batlle i Rita Payés. I el Festival Musicat de Pals va apostar per la música en català i el públic familiar amb artistes com Pau Ballbé, El Pot Petit o Helena Gadel. I el que pels amants de la música clàssica, com cada any a Pals, també va omplir l'església de Sant Pere amb el Festival Clàssic de Pals, amb artistes com Abel Tomàs, Laura Coll o Xubertia. El Festival Internacional de Terracota Museu va fer vibrar la Bisbal amb grups com Les Testarudes, The Toasters o Espardenya Crew. I abans que s'acabés el 2023, els grans festivals com el de Portaferrada, l'Ítaca o l'Empordà Music Festival ja havien anunciat alguns grans noms i artistes que visitaran la comarca el proper 2024.
El 2023 a Ràdio Capital.
L'activitat museística al Baix Empordà també ha estat ben activa aquest 2023. Entre les diverses exposicions i activitats impulsades per la xarxa de museus del Baix Empordà, també hi ha hagut temps de gaudir-ne a una gran nit dels museus. A més, una de les últimes iniciatives que han acollit aquests espais ha estat el projecte Museus igual a Espais de Benestar, una proposta que volia donar visibilitat als museus com a espais que contribueixen a la salut i el benestar de la població amb diverses activitats. I enmig d'aquesta activitat naixia un projecte de creació artística anomenat Brava, a l'antiga fàbrica de ceràmiques Puigdemont de la Bisbal. La voluntat era ser un pol de producció de projectes culturals internacionals i de les disciplines més diverses. En parlava la seva directora i fundadora de Brava Perdoning Arts, Natxa del Piano.
Brava Performing Arts és una fàbrica de creació, que ja n'hi ha algunes que segurament coneixeu, com a Fabra i Co, hi ha moltes a Barcelona. Aquesta és una fàbrica de creació de l'Empordà, en la qual nosaltres ens dediquem a totes les arts, no només a les arts performatives, encara que el nom ho digui, sinó que a les gràfiques, plàstiques, bueno, les instal·lacions visuals, etc., a l'òpera, a la música, i és una fàbrica que, bueno, que avui inaugurem i que, bueno, que d'alguna manera el que vol és recollir, ser com un hub, una mena de caseta, no?, per als creadors de la zona, i portar els creadors internacionals aquí a poder crear i compartir amb els creadors d'aquí de l'Empordà.
De la Bisbal viatgem fins a Sant Feliu, perquè una de les icones culturals de la Rambla va haver de baixar les persianes aquest estiu. El Museu d'Història de la Joguina de Sant Feliu de Guíxols va deixar la Casa Vilaret el passat 3 de setembre per viatjar uns metres més enllà, a la mateixa Rambla, però més a prop del mar, tal com explicava el seu propietari, Tomàs Pla.
Sí, ens acostem una mica més al mar, ens mantenim a la mateixa vorera i, què és el que ha fet que hi hagi el canvi? Doncs, mira, jo ara aquest any tinc 62 i aquest any faré 63, doncs una mica pensant en la meva jubilació i així, vull deixar una mica el tema resolt, perquè, esclar, el dia que jo falti jo no tinc família directa tampoc. Per tant, s'ha de deixar tot el tema resolt i endreçat. Tant és així, bueno, que això ja està, ja la meva col·lecció doncs passa en l'Ajuntament el dia que ja falti. Per tant, si la cosa la deixo endreçada, doncs, i així amb un nou local, i ara tinguem present que aquest estiu, per exemple, ha estat un rècord d'aquestes calors asfixiants que hem tingut, i en el nou museu ho hem tingut en compte, serà un local climatitzat i tot, per tant, encara que faci molta calor, farà molt de gust de poder entrar dins i passar una estona ben frescos.
Però aquest no és l'únic projecte de museu que hi ha en aquest municipi. Des del govern de la ciutat fa anys que lluiten per ser una ciutat de referència cultural a escala nacional amb el projecte estrella del Museu Carmen Thyssen. L'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motes, explicava en una entrevista en el quart programa de l'Empordà 2030 a Ràdio Capital que la ciutat ha signat un contracte durant 20 anys amb la baronessa Carmen Thyssen per la cessió de part de la seva col·lecció de pintura catalana a Sant Feliu de Guíxols per vestir aquest Museu Thyssen.
Però en aquest moment tenim l'oportunitat de tirar endavant aquest projecte perquè, a més, tenim el contracte signat durant 20 anys per part de la baronesa de que hi haurà una part de la seva col·lecció de pintura catalana a Sant Feliu de Guíxols, tenint en compte que la seva pintura catalana és tan àmplia que no donarà, que en aquest edifici en el que estem, en tota la reforma que volem fer, no tindrà cabuda tota la seva col·lecció. Tindrà cabuda una part de la col·lecció, que això ens permetrà anar-la alimentant constantment. Com es vencen les resistències? Si n'hi ha, doncs jo crec que moltes és donant l'explicació del per què, tenint en compte que això no suposa, com alguns partits polítics diuen, cap hipoteca per la ciutat, al contrari, significa una oportunitat, i el que estem fent és intentant explicar en els màxims foros i en les màximes oportunitats que jo puc tenir i tota la resta de l'equip té, explicant el per què d'aquesta evolució. Tingueu en compte que en aquests moments, tots heu vist i ho he comentat abans, com la repercussió que pugui passar en algun lloc del món afecta, la globalització afecta a nivell local. Llavors, en això se te plantegen diferents reptes, però també moltes oportunitats, i aquesta és una oportunitat de tenir un peu en una ciutat com Sant Feliu de Guíxols, de tenir una repercussió internacional que d'altra manera no podríem tenir, i en aquest objectiu estem.
L'aposta del municipi era la de transformar el model turístic i econòmic de la ciutat amb la cultura com a centre, tot i que encara hi ha projectes com el Thyssen que s'han d'acabar de desenvolupar. El Baix Empordà és terra d'escriptors. La Tramuntana, la Costa Brava o la Plana de l'Empordanet han estat els paisatges de grans noms de la literatura. És el cas de Josep Pla, una de les figures més il·lustres de la literatura i la cultura catalana. Enguany, la Fundació Josep Pla va celebrar el seu 50è aniversari, on es van commemorar els orígens i el recorregut que ha fet aquesta institució afincada a Palafrugell. La voluntat de la Fundació ha estat estendre el coneixement de la figura i l'obra de Josep Pla a horitzons molt amplis. A més, la Fundació ha suposat un punt de trobada per tots els amants del llegat de l'autor. La voluntat és continuar sent-ho ampliant la seva oferta i programació cultural. Per això, la celebració d'aquest 50è aniversari es va anunciar la renovació de l'exposició permanent de la Fundació. A més, es va anunciar que s'estaven treballant nous itineraris de la ruta Josep Pla. Entre els grans autors també hi trobem l'escriptor, professor i crític literari Vicenç Pagès Jordà, que ens va deixar el passat 2022. Aquest 2023, a part de recordar la seva figura, va rebre el títol pòstum la medalla de Montgrí. La llibreria Cucut i l'alcalde de Torroella de Montgrí, Jordi Colomí, van recordar Vicenç Pagès Jordà en el berenar literari que es va celebrar abans de Sant Jordi.
La recuperació del berenar literari, doncs, hauria de ser un motiu de moltíssima alegria, no? Després de 3 anys, tornar a una certa normalitat, tornar a veure els escriptors, les escriptores aquí coneguts i no tan coneguts, doncs, que és una història tan particular de Torroella, gràcies al Cucut, doncs, evidentment, és un motiu d'alegria, però sí que estem d'acord que avui, doncs, tenim uns sentiments una mica contraposats, no, per dir-ho d'una manera, perquè també avui ho dediquem a una absència, no? I aquesta absència de Vicenç, doncs, a Torroella i també a tot el món literari, doncs, la pateix i genera aquest buit que ens va deixar i que parlàvem pocs dies després de que passés aquesta desgràcia, parlàvem amb tu i dèiem que teníem la sensació que hi havia molta feina a fer, que ens havia d'oferir moltíssimes coses i que semblava que tot quedava tallat, no?
La literatura també és un dels factors que ha donat vida a Calonge. El projecte de Calonge, Poble de Llibres, va celebrar el seu segon aniversari abans d'acabar l'any. Ho va fer de manera solidària, de conjuntament amb els serveis de salut integrats del Baix Empordà per col·laborar amb la Marató d'enguany, dedicada a la salut sexual i reproductiva. A la presentació d'aquest acte, l'experta en turisme sostenible i cofundadora de La Viatgeria, Cristina Vilà, afirmava que les llibreries de Calonge han convergit i treballat de manera conjunta per ser un projecte col·lectiu integrat.
Els aniversaris serveixen per fer valoració, no? d'aquests 2 anys. Les llibreries, doncs, creiem que som el pilar d'aquest, no? d'aquest projecte de Calonge Poble de Llibres. La gent ve a fer la ruta de les llibreries i aquesta ruta els hi serveix, doncs, com a fil conductor per conèixer tot el que hi ha a Calonge. En aquest sentit, com a objectiu, no? el Poble de Llibres era revitalitzar el nucli antic i que se'n veiés beneficiat tot el teixit comercial i turístic, i creiem que ho estem aconseguint. La gent, a part d'entrar i demanar on són les altres llibreries, demanen on poden anar a menjar, si venen un altre dia, doncs on puc anar a dormir, què més puc fer a Calonge. Per tant, creiem que això és un punt molt, molt important.
A més, en aquesta presentació, l'alcalde del municipi, Jordi Soler, va anunciar que s'obriria una nova convocatòria de subvencions que permetria seleccionar fins a 3 noves llibreries que formaran part de la Booktown.
Des de l'Ajuntament volem seguir mantenint aquest impuls que hem donat. Hem obert una nova convocatòria a les llibreries. En aquest cas, obrim fins a 3 llibreries noves que podran presentar els projectes. Això ja és una realitat des d'ahir mateix, que es van presentar les bases. I esperem que aproximadament entre Setmana Santa i l'estiu puguem tenir ja 3 nous candidats a llibreters aquí a Calonge que vulguin realitzar la seva activitat de la mateixa manera quan realitzen les altres llibreries que ja s'han instal·lat. A servir com a revulsiu, espero que aquesta ampliació segueixi servint com a revulsiu. S'han obert nous comerços al centre vila, s'han obert dos restaurants, s'està construint un hotel. Per tant, l'èxit i els objectius que havíem previst en un principi, a part de la pròpia exaltació del tema cultural, s'han complert.
La cultura no s'atura a la comarca i de ben segur que el 2024 vindrà carregat de novetats amb projectes com el Thyssen a Sant Feliu. Caldrà veure també si es consoliden les 3 llibreries que s'afegiran a Calonge o Poble de Llibres i està pendent dels grans noms que visitaran els festivals del Baix Empordà aquest 2024.